Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carrer tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda a Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubi, d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumava a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I en allà i passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, eh?, que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta, mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època, i a les tardes. Què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos, i per tant guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu, i s'anava a retrobar a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donava un home a bossa de plàstic, sí, després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, Nick Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havien immortalitzat amb la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius. Per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Què tal? Com estàs?
Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui.
Molt bé. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
Sí.
Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic també, eh?
Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu? Ens els deixaràs? Sí. Perquè aquí ens despullem tots una miqueta, eh? Cada dia. Acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una, o sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
Recordeu que podeu participar a través deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
Ho va conèixer un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
sí,
un munt de gent.
Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances. És a dir, que anirem coneixent de diferents persones al llarg de l'agost.
Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
Per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però a part tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu la Lleida Carrinclona i la canten les Silvestres. Una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que ens porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Freaky Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances.
I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores, fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM. En aquest cas, saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia, benvingut al programa. Vinga,
comencem
explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
Ho van fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Pro Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegi maquinària treballant, no s'ho creuran.
Serra de Daró, que vas inventat una mica el nom, diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria i ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia. tant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
És l'actualitat a Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
Moltes gràcies, fins demà.
La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
serà
i veniu.
Poquet. Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara.
S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per a les famílies.
Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per l'atenció als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
I és que des d'avui la Ronda de Dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen retencions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà a 340 metres sobre la infraestructura en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar la operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar els passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines des de Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
Cugat Mèdia, exacte.
Cugat Mèdia, no sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, vosaltres teniu de tot una miqueta.
Tenim ràdio, tenim de tot.
Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
Gràcies.
Una abraçada. És això, la informació des de les Terres Barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
Bon dia, Núria.
Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la Vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que de moment l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Sau Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot al que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
Sens dubte tindrem més inputs sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
A tu, Núria, bon dia.
Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
Molt bon dia.
Parlem d'ocupació hotelera, en aquest cas a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi nosaltres agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres similars als darrers anys, 95%, diuen.
Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presenta xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
sí. Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant a les... destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furs durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos de Tura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies, que ens duen també a l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
A tu.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec on a la Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques de DIF, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova, que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles, descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I Diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3 de 9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5 de 8 però completaven el 4 de 8 i el pilar de 7 en
Folra. Qui també va escarregar Castell de Nou aquest cap de setmana va ser la Colla Vella de Siques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la Colla Vella escarregava el 4-9 en Folra Vilaseca, en una dia d'on també van plantar el 5-8 i el 7-8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona, caient amb el 3-9 en Folra, però això sí, van descarregar el 5-8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragonines. Els Xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4-9 en Folra de l'any, després d'un intent desmuntat, el 3-8 i el 7-8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4-8 amb l'agulla als Pallaresos.
Segona ronda, agenda de plaça.
En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Bat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extra i el 4-9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la Colla Jove de Tarragona, la Colla Jove Siques de Valls i els Nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga, de matinada, i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta diada diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que fa al calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
Tercera ronda, més enllà de la plaça.
I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilarubí que corona la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa, a un acte improvisat però també carregat de simbolisme per celebrar la festa major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua cada dia que hi ha un acte la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir el diable, avui va de bordegàs, demà la Xixó Falcons anirà de Falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent. Està cansat aquest home, si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'Ona la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, el 9-20 del cap de setmana, divendres, unes 100 persones entrar a Roda de Barà, al Tarragonès, protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, qui tens per aquí? Vau seguir de ben a prop la manifestació, suposo, no? La
concentració. Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallell, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix Amar, de Torredembarra, un barri que està a tocar de les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres? Quina valoració en feu? Com va anar?
Bé, sí, vam a sèrie. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs aproximadament no és gaire afluència, i a més la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat doncs està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o a les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs tothom treballa, té família, té extraescolars i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres doncs l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us ho poseu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
Sí, això efectivament és així. No te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant. És algo que és un mur que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, per als vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
Sí, per?
Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades les zones encara reboten cap als edificis del davant. Hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser, i allà surten com uns canals de soroll, de fressa, que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele, i ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben, perquè de moment n'hi ha a Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Bajamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament, i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament. Els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests, mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o l'infraestructura de les barreres és impressionant, jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda i està molt ben feta, hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet, és una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una d'entre de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior, el que es va desestimar, sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i les han tombades totes, vull dir, les han negat totes, les van denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació ni de diàleg ni de replantejament d'altres possibles solucions.
Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
Sí, volia preguntar-li a la Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no... En fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també ho investigueu, no? Maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà doncs una empresa basca ens va explicar doncs les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent que es col·loquen just al costat de les vies, que allà on s'origina el soroll s'ha d'atacar, primer s'ha d'intentar que no es produeixi, si es produeix atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible perquè no entri operacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan en el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
Seria una bona solució per vosaltres?
Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia, els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, a DIF passa uns trens que porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per errors d'envelliment, d'infraestructura, d'arrobament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de temps de mercaderies. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu durant tot aquest tema.
I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva. I, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.
Guitarró, xicarró, toca el clavillol, xicarró, toqueu castanyetes, xiquetes, que jo cantaré si no vol. Toca el guitarró, xicarró, toca...
Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
Hola, Núria, què tal? Bon dia.
Molt bé, això és la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
Sí, a Lleida i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
Yeah.
Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta Lleida Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
Mira, doncs, hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels G, que, bueno, al final l'hem com acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no?, potser, de coses...
Semblava negativa, no?,
sí,
la...
Sí, exacte, però al final ja si se n'han de riure de nosaltres, ja ho fem nosaltres directament.
Això mateix. Però és una mena de jota garrotín, és una fusió, que és exactament?
És una jota.
És una jota.
Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però, bueno... aquí també n'hi havia, i passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què és sortir a fer el Carnaval de la Naranja.
Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
No
que
sé.
És, que és la que va fer la lletra.
No sé massa què és fer el Caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
I ja està.
Fer-ho poquet a poquet.
Per què dieu això del Caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
Bueno, a veure, clar, nosaltres, amb les bosses del Prica, sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25,
que no sabrà
de
què Prica. Sí, no sabrà de què parlem.
És el Prica? El Prica és un supermercat enorme, del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
Molt típic.
Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere la vida de l'estiu de Lleida. Sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica i això queda reflectit a la cançó. Exacte. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros allà amb els amics fent una barbacoa o el que sigui.
I després de collir,
sí.
O embossar, hi ha un territori concretament que embossa els pressics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
Sí. Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar el carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
Pejorativa,
i,
no?
I pejorativa, sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
A mi m'agrada molt que hagin comptat, m'encanta que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimen molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a completista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
Claro, molt bé. No, pues ja és que és un personatge
és un
que
tenim
aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu? Doncs
pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional, a través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
Sí, aquí.
Estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
I barregem també amb música actual. Sí.
Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
No, bàsicament el pandero, perquè també és una mica reivindicatiu, de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastanta... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però que a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
Sí.
Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web?
No,
Instagram, majoritàriament.
Sí,
per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes, que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música. I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna a haver necessitats, no? De tornar, no sé, a veure, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
Mm-hmm. Que bé. Digues, Laura, digues.
Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que sí. puguin cantar una miqueteta, o puguin escoltar-les una miqueteta, no?
Poden cantar en directe, així... però? Poden cantar en directe, s'animen, no?
Sí.
Podeu fer
una petita preciosa, que sí.
La faran segur.
La faran segur. I per tant, com que jo, tu manes, Núria,
tenim
una mica de temps, eh?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, tenim 3 minutets.
Doncs som-hi, noies.
Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó aquesta de la Llei de Carrer Enclona, perquè no som les tres i no podem fer la polifonia.
Clar, no hem parlat de que sou tres membres.
Tenim la Laura. La Laura pots...
Home, jo no, sí, podria.
T'animes,
no,
Laura?
Jo m'animaria, però no ho podré fer també.
Igual ho hauríem d'haver provat abans.
Exacte.
Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Llei de Carrer Enclona, i que diuen tots els tòpics del carrinclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, eh? Començo jo, sí? Primer parlo molt de la fruita, eh? A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera vera, soc deliciós, soc de Lleida. De Sant Joan la vera vera, soc la pubilla Pink Lady, soc la pera llimonera. Jo no tinc la pell blanquilla, jo soc golden, soc reineta. Que el moreno no és de platja, que el moreno és d'analera.
Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
M'agrada això de Pink Ladies.
Núria, què?
Molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé.
Molt bé.
Doncs escolteu-me, jo crec que... per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així, com de fons l'anem posant... De què va això, aixeques?
És una d'aquelles hit parell que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
No sabem ni de què va, eh?
Sí.
Quedem amb la primera estrofa.
És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
Oh, pues això, Déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
Bueno, és que aquestes històries, els romanços, les balades, explicaven clar. Històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones, també com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí, i a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
Doncs ens quedem escoltant la presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.
Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
Adéu, Laura.
Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Arrels.
Investigar 12, més mirar molt, triar-les. Hi ha una inventada.
Hola, sóc l'Anna Morgades Valldosera, coordinadora de podcast de la xarxa i codirectora de Rondalles de Catalunya, juntament amb l'Ivan López. Rondalles de Catalunya és un podcast que reedita en versió àudio, un llibre mític de l'Albert Gené que es va publicar l'any 75 i que ja no es troba a les llibreries. Qui escolteu de fons és el Marí, parlant de les 12 històries d'aquest llibre, unes històries que van marcar moltes infanteses a Catalunya, entre elles la meva. I el projecte va néixer precisament d'aquí, de la necessitat de molts boomers de recuperar aquelles pàgines que ens van fascinar, amb bruixes que feien encanteris, gegants que et perseguien muntanyes enllà i reis malvats que, si et despistaves, et deixaven sense cap. Una rondalla, de fet, no seria una rondalla si no té un punt gore, oi? Rondalles de Catalunya, el podcast, és un exercici de recuperació de memòria i alhora també una manera d'homenatjar un gran home, plan diria un homenot, com és l'Albert Jané. Dirigint la revista Cavall Fort o amb el Sergi Grapes, el Lucky Luke, els Barrufets o les mateixes rondalles, l'Albert porta tota la vida empenyent perquè els nens d'aquest país gaudeixin llegint i ho facin en català. A ell li vam dedicar sencer el Premi Radio Associació, que una setantena de ràdios de la xarxa vam rebre per les rondalles com a millor programa de ràdio local. Rondalles de Catalunya, com deia, és fruit de la col·laboració de molts professionals de les ràdios locals, narrant, posant veu a personatges, o, i aquí he de fer una parada especial, fent-ne un disseny sonor deliciós. Cada tècnic, amb el seu estil i des de la seva emissora, ha fet que totes les històries tinguin una personalitat pròpia. Uns cracs, vaja. I a més, com que l'homenatge de l'Albert ben bé s'ho valia, tenim una llista de VIPs que s'hi van tirar de cap quan els hi vam demanar d'actuar. I no només parlem de professionals de la cosa com el Jordi Bosch, el Cesc Casanovas, el Josep Maria Pou, la Vicky Peña o el Sergi López. També el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, i l'aleshores presidenta del Conca, la Vinyet Panyella. La llista, però, és més llarga. Músics com l'Anaïs Vila, l'Anna Roig, la Judit Nederman i l'Arnau Tordera, humoristes com l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau, la Neus Rossell, el Jair Domínguez, i en Peyu, comunicadors com el Joan Pau Inarejos, la Jessica del Moral, el Miquel Calçada o el Carles Porta, que per una vegada és la víctima del crim. Abans d'acomiadar-me, deixeu-me escombrar cap a casa i parlar-vos de la xarxa Més, la plataforma de les teles i de les ràdios locals. Allà hi teniu el Territori Podcast, un espai on podeu trobar les rondalles i molts altres productes de primera divisió que es fan des de la proximitat, des de les ràdios locals.
La xarxa de Comú Ràdio L'Escala.
La xarxa. Noticias.